Agrografia, un espai per parlar del present i el futur del sector agrari i ramader des de diferents àmbits i des de diversos punts de vista. Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari, amb notícies i entrevistes als propis pagesos i ramaders, productors, elaboradors, emprenedors i tècnics de la pròpia administració. Agrografia, amb la col·laboració de Josep Maria Roig, cada 15 dies a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Molt bon vespre. Comencem tot seguit l'agrografia d'avui dilluns, dia 23 de setembre, l'espai de Ràdio Balaguer que dediquem a parlar del sector agroalimentari. Després de l'aturada estiuenca, iniciem nova temporada i ho fem amb un canvi de dia en l'emissió del programa. Passa dels dimarts als dilluns, però en el mateix horari, a les 8 del vespre. Per fer el programa, com sempre, comptem amb la presència del seu impulsor, Josep Maria Roig. Molt bona tarda, bon vespre, Josep
bon
Maria.
Bon vespre a tothom, benvinguts,
gràcies
benvingudes.
Per venir, gràcies per tornar un altre cop
gràcies,
a Ràdio Balaguer.
Sònia.
I encetar nova temporada.
Agraït, gràcies.
Dèiem que hi ha un canvi, Josep, en la data d'emissió, però aquest no és l'únic canvi, no és l'única modificació del programa,
sí.
Perquè aquesta nova temporada introdueixis una nova figura, no? Que ens anirà acompanyant.
Exacte. El programa, com sabeu, se diu Agrografia, una descripció de l'agro, però és una màquina que arrossega diversos containers. Oi? Hem arrossegat el container agricultura, el container ramaderia, agropecuària, agroalimentària, estem ja amb el container alimentària, que és el que estem intentant consolidar a partir d'avui, que serà la campanya aquesta 2019-2020. Com dic bé això? Estupendo. Però llavors serà sobre alimentària. I una de les figures que intentarem que vostès també s'hi troben bé, s'hi troben còmode, és la del consumidor o la consumidora. I avui tenim un consumidor que acompanyarà el programa, acompanyarà el senyor Josep Baldomar, que sabem que és un gran...
Ara presentarem els convidats d'avui,
sí. Convidats, i per tant el Santi serà el paper del consumidor. Tindrem diversos consumidors, tindrem consumidores, perquè creiem que l'alimentària és ja l'essència d'on tenim que consolidar certes actituds, certes hàbits de consum que es tenen que educar. És a dir, nosaltres aquí el que no fem és decidir coses, nosaltres el que fem és criteri. Per això la ràdio sempre diem que informe, comunique, dialogue, converse, etc. Per això diem que Lleida identifique, les comarques dignifiquen i les viles enamoren. Això és el que nosaltres doncs, sí que pretenem fer un any més.
I és
però
important doncs, conèixer...
amb aquests matisos que hem dit ara, aquests matisos, que gràcies, Sònia, per dir-nos que els fiquem sobre taula.
És important, deia, conèixer doncs, el que opinen i el que pensen els consumidors al respecte de tots aquests temes que anirem parlant aquí a l'agrografia. Pues
gràcies, Sònia, per ficar-ho sobre taula, això.
Ho apuntava el Josep, avui ens acompanya, avui parlem vaja del pa, del sector del pa, i per això ens acompanya doncs, el Josep Baldomar, que és mestre pastisser i gerent d'Inalma. Albert, perdó, molt bon vespre, gràcies per venir, Josep.
Molt bon vespre i gràcies per convidar-me.
I com a consumidor, avui el Josep ho avançava, ens acompanya el Santi Ramos. Molt bon vespre i gràcies també per venir, Santi.
Bona nit i moltes gràcies per convidar-me.
Gràcies,
de seguida
Santi.
Parlarem de tot plegat, però abans, Josep, parlarem vaja del sector del pa, però abans em deixes fer un incís perquè hi ha una altra novetat.
Perfecte.
I és que l'agrografia, el programa Agrografia de Ràdio Balaguer, organitza una nova jornada tècnica. Josep, si vols ho avancem breument.
Ens en feien ressò l'altre dia en els informatius.
De Ràdio Balaguer, i és una jornada precisament que parlarà de la producció...
No, m'encanta que siguis tu mateixa la
de la
que
producció i del consumidor, vaja, del que opinen els consumidors i de la producció, de l'elaboració dels diferents productes. Es farà el 17 d'octubre
al CEI d'aquí de
Centre d'Empreses Innovadores. Sí,
un cartell molt interessant, no cal dir noms, vull dir aquí, si vols en dir alguns, tu mateixa, però bé, ens farem el dia 17 d'octubre, sí. I que també, sí, també el Santi...
Recordem que se'n va organitzar una jornada sobre l'aigua, exacte, i ara doncs el Josep no pare i doncs organitza...
No, no,
ha impulsat aquesta nova jornada tècnica.
Que té que sortir, són aquelles dues o tres jornades que fem a l'any, que la ràdio surt d'aquí del propi estudi. Jo crec que és bo que la ràdio surti, perquè que prenguis el sol és una cosa positiva, oi que sí? I per tant, doncs, fem aquestes dues tres sortides que són, doncs, un temes interessantíssims. La de l'aigua va ser al mes de març, com tu saps, Sònia, i va ser bastant molt positiva, perquè hi havia tota la dels pesos pesats de l'aigua, de les entitats de l'aigua de Recs aquí a Catalunya, i va ser una jornada, doncs, positiva, vaja. Aquesta també esperem que sigui igual sobre la alimentària.
Molt bé, producció agrària i consum, el 17 d'octubre al Viver d'Empreses de Balaguer. Anirem donant, doncs, detalls en aquests programes de l'agrografia i també, doncs, a través dels informatius de Ràdio Balaguer. Josep, de seguida, com dèiem, parlarem amb els convidats que ens acompanyen avui. Després repassarem l'actualitat agrària, les convocatòries d'ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini, farem l'agenda i acomiadarem aquest espai amb una cançó, amb música, i també, doncs, de seguida escoltarem la teva reflexió sobre el tema que tractem.
Pues gràcies.
Agrografia, tota l'actualitat del sector agroalimentari.
Josep, feta la introducció, la presentació, pues, i explicades aquestes,
Sònia,
novetats...
Sònia, com que la introducció ha sigut una miqueta llargueta, farem una reflexió curteta.
Molt bé, perfecte.
Una curteta, perquè després els convidats ja mos ho acabaran d'explicitar. I com que són molt bons convidats, com sempre, doncs crec
perfecte.
Que ho faran estupendament bé.
Avui dia en parlem del pa, per tant,
el
suposo
pa,
que parles...
Una cosa tan senzilla que és el pa, i en canvi una cosa tan novedosa com és avui dia el pa. Perquè el pa ve de cosa bíblica, ja, oi? Perquè el pa és cultura, el pa és literatura, el pa és cinema, el pa és televisió, el pa és religió, etcètera, etcètera, etcètera. Vull dir, podem trobar moltes facetes que podríem il·lustrar tot això que hem dit sobre el pa. Per tant, el pa és molt antic, però el pa és molt novedós. I avui, clar, de pa n'hi ha molts tipus de pa. Hi ha molts tipus de consumidor. Com podem lligar el consum amb el pa? Quin reflex té el pa? El pa mostra un reflexe d'hàbits i costums del consumidor que han canviat. Les formes del pa també han canviat. No sé, no passaré jo qui les dirà quines formes noves hi ha, perquè tenim un professional molt bo que ja mos ho dirà ell. Però vull dir que les formes del pa han canviat. Per tant, les formes de l'oi consum han canviat també. I per acabar ja de dir, algun dia trobarem alguna recepta farmacèutica de pastilles sobre el pa? Això és una pregunta que deixo aquí perquè les coses avancen molt. Vull dir, inclús a micròfono tancat m'ha parlat sobre aquestes qüestions. El Santi, doncs, ens ha dit algunes de molt bones i també algunes de molt bones i encara més el senyor Baldomà. Per tant, amb el canvi que fa el pa, és un canvi cultural que el marca el pa. És possible? No és possible? És cert? No és cert? Sabem menjar pa? Sabem consumir pa? Sabem el que és el pa? Això és un tema tan senzill, tan primari... Però l'alimentària és tan primari que per això fem aquesta jornada el pròxim 17 d'octubre per parlar sobre aquestes qüestions. O això ho deixaria aquí,
molt bé,
perquè
Josep.
El que tenen que parlar són ells, vaja.
Doncs de seguida parlem amb ells, però com sempre, primer donem pas a l'actualitat agrària.
Estupendo, endavant.
Obrim el repàs a l'actualitat agrària, destacant avui en primer lloc que el govern destinarà 352 milions d'euros al canal Segarra-Garrigues per garantir-ne la continuïtat fins a la seva finalització i el compliment de les mesures ambientals. Aquesta partida és la principal del Pla Econòmico-Financer d'Infraestructures de Regadiu que ha aprovat recentment l'executiu per un import de 460 milions d'euros que es distribuiran fins a l'any 2032. L'objectiu del Departament d'Agricultura en matèria de regadius és posar en marxa iniciatives que puguin permetre als regants i també a les comunitats de regants assolir una millora integral en els regadius, tant des del punt de vista d'estalvi energètic com d'eficiència en l'ús de l'aigua. D'altra banda, destacar també que el Departament d'Agricultura inicia avui dilluns la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del pi. Tot i que enguany s'ha hagut de dur a terme una altra campanya de tractaments aeris, el Departament ha fet un esforç per mantenir aquesta inversió i es faran actuacions en 17.500 hectàrees, principalment al Prepirineu, concretament a les comarques del Berguedà, el Solsonès i la Noguera, i al Pirineu, a l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars, tot i que també encara enguany hi ha un important increment d'aquesta actuació a les comarques de Tarragona. Ha assenyalat també que la campanya forestal 2019 a Catalunya ha finalitzat amb un balanç d'un total de 212 incendis forestals, una xifra que se situa per sota de la mitjana dels últims 15 anys, tot i l'elevat risc d'incendi que hi ha hagut durant l'estiu. De fet, s'han registrat diversos episodis de perill molt alt d'incendi i el Departament d'Agricultura ha hagut d'activar fins a 7 vegades el nivell 3 del Pla Alfa. Gairebé una quarta part dels dies de campanya s'ha estat en alerta màxima de perill d'incendi per les altes temperatures i les baixes humitats. En concret, segons dades provisionals, la superfície afectada pel foc entre el 15 de juny i el 15 de setembre és d'un total de 5.363 hectàrees, de les quals el 90% correspon a l'incendi forestal declarat el 26 de juny a la Torre de l'Espanyol, a la Ribera d'Ebre, que va afectar, recordem, poc més de 5.000 hectàrees. Com sempre, dins d'aquesta secció repassem també alguns dels ajuts del Departament d'Agricultura que estan en termini, per tant, que a dia d'avui encara es poden demanar. Hi ha, per exemple, els ajuts a la diversificació de cultius per a parcel·les de presseguer i nectariner afectades pel virus de la xarxa, els ajuts a inversions en transformació i comercialització d'aliments. També es poden demanar a dia d'avui els ajuts destinats a l'execució de programes de sanitat animal i els ajuts per a la realització de proves diagnòstiques del programa de tuberculosi bovina. Uns altres ajuts que encara estan en termini són els que fan referència també a la ràpida detecció del mildiu de la vinya. Fet el repàs a l'actualitat agrària, comencem ja sí ara la conversa, el diàleg amb els nostres convidats. Josep, ens acompanya el Josep Baldomà, com dèiem a l'inici del programa, mestre pastisser i gerent d'Inalba, d'aquí de Balaguer, i com a representant dels consumidors, el Santi Ramos. Josep, bueno, quan
doncs
vulguis.
Comencem, Sònia, quan vulguis, molt bé. Pues benvinguts, benvingudes, ja hi tornem a ser, som-hi, avui sobre el tema del pa, que deriva a moltes altres qüestions culturals i d'hàbits, Senyor Baldomà, passem pel senyor Baldomà, donem la benvinguda al Santi, que és, enceta aquesta faceta del consumidor, importantíssima aquí. Suposo que i el Santi, a veure com farà quedar molt bé als consumidors. Senyor Baldomà, el pa es menja a tots els continents, però diu que a Àfrica en mengen menys. Per què això?
Bé, sí, el pa es menja a tots els continents, però podríem dir que principalment es menja a Europa. A Àfrica es menja menys, jo crec, que per cultura. Perquè allà es menja més arròs, es menja més altres cereals. A la zona de l'Àsia i el Pacífic es menja més arròs, evidentment. I aquí a Europa, a la zona del Mediterrà, podríem dir que és el bressol de lo que és la cultura del pa. El pa, tot i que el blat, els primers blats, segons alguns científics, procedeixen d'Etiòpia, de seguida es va desplaçar cap a Egipte i Mesopotàmia. I allò podríem dir que és el primer bressol del pa. I d'allí els romans la van estendre cap a Grècia i cap a Europa.
Estupendo. I ara de Santi, empecem amb el Santi, encetem al consumidor, el Santi, que és un goig tindre'l aquí, i gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies.
Per haver engrescat, vaja. I el consumidor, per tu, o pel consumidor, fica't al lloc del consumidor perquè representes a tots ells ara, doncs, qui representa el pa? Podríem deixar el pa a part?
No, jo penso que és essencial, és més, vull dir, penso que se deixa molt de banda amb els infants. No sense despreciar la bolleria, que la bolleria pues, ja ha de ser, perquè és bona, és... Els criots els encanta, el fons, però s'està perdent, s'ha perdut bastant, l'esmorzar del matí, el pa, sucat amb oli, amb la típica secallona, el pernil i tal, perquè bueno, és més fàcil la bolleria, uns bollets a sobre, el cafè en llet, i vinga, i arreando. I penso que s'està deixant una mica de banda aquest tema.
El pa.
Jo penso que el pa, que ha baixat amb un percentatge bastant elevat els últims anys a Espanya. Penso que me dona la impressió que anàvem, no sé, Turquia, me sembla que és la que més domina el tema del pa, que més se menja. Alemanya també me sembla que està dintre les primeres, però és que Espanya me sembla que estava després d'Alemanya o primera. I ara me dona la impressió que està dintre del rànquing, no entra dintre de les 10. Vull dir que penso que el pa és molt important. Vull dir, és
en
que...
Josep ja està d'acord, em penso, eh? Perquè diu que sí amb
sí,
el cap.
Si voleu una estadística, l'any 1964 a Espanya es menjava 134 quilos per persona. A l'any 2017 estem a 34 quilos
per, tant, una
quilos
diferència...
persona i any.
Per persona i any.
Per persona i any. O
sigui, una baixada molt important.
Molt important, molt important. I, bueno, Espanya, de fet, és un dels països d'Europa on menys es menja pa. Però Europa està per damunt d'Espanya.
Yeah.
Seria per una mica pues, la mala qualitat que s'ha fet fins ara, i a Europa pues, perquè s'han especialitzat... Han investigat, vull dir, s'hi han dedicat una miqueta més.
I no entres, senyor Baldomà, aquesta gran diferenciació que hi ha de pans, a què és degut? Qui ho ha comportat, això? Perquè tenim aquí una oixària de pans enormes, oi? Pan d'això, pan de vidre, pa de pagès, pa de... no sé de què, pa enfarinat, pa...
Bueno, pues això va enllaçat amb el que
dia. La baguette, etcètera.
Això va enllaçat amb el que dia. Vull dir, és una demanda del consumidor. El consumidor pues, vol novetats. Llavors, Europa, per què Europa es consumeix més pa? Pues perquè hi ha molta més novetat, molta més investigació, relacions amb el que és el món de la dietètica, el món de la nutrició, vull dir, tot això neix d'una demanda del consumidor.
I on de sentir aquesta gran diferenciació que hi ha de pans, com marques, com coses que diem els productes, oi? Els productes alimentaris, aquesta gran diferenciació que hi ha de pans, el consumidor... sap el que compra, doncs? Vull dir...
Jo penso que sí. Sí, perquè amb aquesta varietat, bueno, hi ha pans amb gluten, sense gluten, de blat, de cibada, hi ha de tot. Vull dir que integral se consumeix molt. Penso que l'integral és lo fos, me penso que és molt sa.
Però vull dir, Santi, quan el consumidor aneu a buscar el pa... Qui aneu, per la moda de que el pa aquest és el que està de moda, o és perquè realment coneixeu la relació que hi ha entre el pa que compreu, que adquiriu, i vosaltres, és a dir, la vostra conveniència, la vostra anatomia, la vostra dietica?
Vaja. Jo concretament vaig a buscar el pa que m'agrada. Que sense aquest pa, el dinar no em sembla igual a mi, que és el pa que fa aquest senyor, el pa enfarinat, a mi m'encanta. És més, jo a vegades aquest pa, quan marxem a la muntanya, me l'emporto. Me l'emporto, el poso al congelador i... a veure, a la muntanya hi ha molts bons forners que encara van amb el forn de llenya i tal, però jo penso que el pa que fa aquest senyor no té res que envejar. Vull dir, per mi. Jo no concebeixo un dinar sense pa. Vull dir, però de tota la vida. Per això dic que ara el que no entenc és com els infants no els acostumem a menjar pa. Però que és que ja és una cultura, ja penso que és del tema de la dietètica. Hi ha molta costum, molta mania ara que el pa engreix. El pa, jo penso que no engreix. Claro, el cos se l'ha d'ajudar. Se l'ha d'ajudar fent esport, bellugant-te, i llavors pots menjar pa, pots menjar, diversificar, varietat, dieta mediterrània, però el pa, per mi... És que és essencial.
El pa engreixa, Josep? Engreixa el pa, Josep?
Aquesta és la pregunta dels $1,000.
Bo. I a més, feta per la Sònia encara més, eh? Vull dir...
Bueno, jo crec que un dels principals problemes que té avui el consumidor és la informació. A veure, el pa engreixa. L'altre dia vaig sentir que un vas de vi al dia era bo per no sé què. Vull dir... El problema de la informació és important perquè avui dia pues, es reuneixen un grup d'empreses, de grans empreses amb uns certs interessos, contracten una sèrie de científics i d'allí surt una informació. Però aquesta informació és una informació que està mediada, que és una informació que hi ha uns interessos darrere. Llavors, el gran problema que tenim avui, el consumidor, és a discernir la informació. Jo crec que a les escoles hi hauria d'haver una assignatura ja que ensenyés a la canalla a discernir la informació. El pa engreixi. Qui ho diu, això? Qui paga el que ho diu, això? Quins interessos hi ha darrere? Ho dic pel pa perquè, com a altres coses, altres sectors, vull dir, hi ha aquest problema. Van sortint les informacions... però no, el consumidor, jo com a consumidor, no sé exactament ja... què és, lo, què és lo, la, la, una cosa fiable o què no és fiable. I aquest és el problema.
Hi ha una cosa, senyor Baldomar, que l'han dit fa un moment aquí, ha sortit el problema, la paraula gluten. Jo, el pa, vostès quan compren una matèria prima, la compren amb gluten, sense gluten, o, perdó, o la compren per fer un pa funcional o un pa nutricional. És una pregunta que potser ja sap que,
bueno, per concretament, on va. Concretament, el cas del gluten és un cas que és un component de la farina. Llavors hi ha farina amb gluten o farines que no porten gluten. El blat porta gluten. Nosaltres, per exemple, vam estar mirant de poder fabricar pa sense gluten, però ens ho van desaconsellar, sí, per poder abastir aquest mercat, que és un mercat creixent. Ara, no sé, no tinc dades, però crec que estem al voltant del 2% de la població que té que no pot menjar pa amb gluten. Es veu que hi ha un tant per cent d'aquests afectats que són tan sensibles que la fabricació s'ha de fer es tanca. O sigui, s'ha de fer en un lloc on no hi hagi ni ambients de ni tan sols atmosferes on hi hagi estat la farina. Llavors, això ja ho fan empreses especialitzades.
Però hi ha l'altra versió, que no sé, no me l'ha contestat aquesta qüestió, de que sabeu que les empreses que elaboren són el pa, i altres derivats del pa, prefereixen comprar farines amb gluten perquè així és més funcional al treballar amb aquest gènere d'oi matèria prima. Al compte de comprar farines que hagi lisina, que vostè ja sap que és l'aminoàcid que porta la proteïna. Vull dir, què hi ha d'oi això? Perquè ja que avui tenim aquí un gran pastisser, vull dir que aclareixi aquest...
No, em sembla que no és el gluten, és el germen el que tu vols dir.
No ho sé, jo els comentaris que m'han arribat.
El gluten és
és una proteïna amorfa, no? El gluten.
És intrínsec, però a la farina, a la farina del blat. O sigui, si tu vols fer pa sense gluten, no pots fer...
Per deixar això clar, vull dir...
No pots fer pa amb farina de blat. Has de fer amb farina de panís o altres farines. Ara, el que tu em sembla que per a tu on vas és el tema del pa integral. Que el pa integral no conté el que seria el germen de blat. I llavors doncs, aquí hi ha un problema que ara la legislació ens ha obligat a dir... Perquè fins ara, per exemple, el pa integral, què fèiem els forners? Doncs agafàvem segon i d'un 10 o un 12% de segon el ficàvem a la farina i ja teníem pa integral. I no hi havia problema. Però llavors resulta que no se li pot dir integral perquè el pa integral, com el seu nom indica, és la totalitat del que conté el gra de blat. I el gra de blat conté entre un 20 i un 22% de matèria que no és farina, que és la fulla, el germen aquest. I el germen, generalment, a la gran indústria, es destrueix amb els rodillos que molen la farina. Llavors, aquesta farina, aquest tipus de farina, doncs els forners no estem acostumats a treballar-la i hem tingut molts problemes i llavors doncs, preferim no fer-la. I és una farina que doncs, nutricionalment és molt interessant, però a l'hora de treballar-la és molt complicat.
Llavors, perquè el consumidor ho pugui entendre bé, vostès ens interessa més treballar amb farines altes, bueno, amb farins, amb la matèria prima, o sigui, blats alts de proteïna, o bé baixos amb proteïna, per la seva més funcionalitat.
Nosaltres podem treballar amb blats amb un contingut de proteïna més aviat altet. La indústria és la que necessita treballar amb molta proteïna, perquè el seu procés de fabricació, d'alguna manera, és molt dur per les masses. Llavors necessita molta proteïna per aguantar aquests processos. Però nosaltres podem treballar, no sé, estem parlant des de 150 de W fins a 200. En canvi, la gran empresa necessita treballar, la gran indústria, a partir de 240.
Què vol dir això?
Pues que porta molta proteïna, perquè el procés de fabricació, pues d'alguna manera, castiga molt el que seria la massa i llavors necessiten molta proteïna per aguantar aquell procés, per poder treure un resultat final.
I com a consumidor, tot això, Santi, del gluten, proteïna, com ho veieu vosaltres?
Bueno,
el consumidor sabedor d'aquests processos de fabricació?
Bueno, vas llegint, te vas enterant. Jo considero pues, bueno, que el gluten perjudica lògicament els celíacs, però també entenc pues, que, bueno, que ajuda a donar textura al pa. També és a les persones que no som celíaques, ens dona, el gluten també ens dona energia, és una proteïna.
Sí.
Vull dir que tampoc l'han de despreciar.
És a dir, que no hi ha problema amb totes el pa, amb aquesta vessant que estem dient aquí ara, de gluten, proteïna, etcètera.
Jo penso que si està, aquestes coses estan en mans, tot depèn dels professionals, estan en mans d'un bon professional, jo penso que no té que haver-hi cap problema. Si està regulat el celíac, pues, lògicament no pot menjar gluten, el que no és celíac, pues li dona energia, és una cosa que ajuda a la textura del pa. Jo no ho trobo normal, el que ha dit ell, ho trobo correcte.
Senyor Valdemar, la elaboració del pa i les seves matèries primes, quines són les matèries primes principals per la elaboració d'un pa? Un pa normal, bo, que sigui bo, exquisit, no tingui aquests problemes dietètics, i que ben, com se manipula això?
Bueno, la primera és la farina. La farina, doncs, una bona farina. Després, una que és molt important, que a vegades la gent doncs, no s'ho pensa, és l'aigua. L'aigua, a vegades, dona uns matisos i unes característiques que un forner d'un lloc amb una determinada aigua que compra la farina, la mateixa farinera, i que més o menys fa el seu mateix procés, obté uns resultats diferents. Després passaríem ja a lo que és la sal i llevadura. Això seria lo bàsic.
Això seria el bàsic.
Seria el bàsic.
I a més, què s'hi pot ficar més? Perquè
bueno, llavors,
un tipus de pa, un tipus d'un...
Llavors hi ha tot el món dels additius, per regularitzar els processos. Els additius pues, pot ser des de lo més comú, que seria l'àcid aquest de l'ascòrbic, l'àcid ascòrbic, que és el que treuen de la taronja,
sí.
I després pues, hi ha tot un ventall de productes enzimàtics que, d'alguna manera, el que fan és regularitzar la fermentació. Però això, des de que amb les noves tecnologies que s'ha incorporat dintre de la indústria de la farina, pràcticament ja no es fa anar. Vull dir, nosaltres, per exemple, un 40% de la nostra producció la fem ja sense additius.
Yeah.
Aquest pa enfarinat que diu el Santi, pues és un pa que no porta additius. El que passa és que són altres processos. Són processos més lents, són processos que més acurats. El procés industrial sí que requereix additivació.
I llavors, per poder influenciar un pa més torradet, més... que no sea sequitant, que sigui més tou, etc. Aquí hi ha un procés de manipulació explícit
això
pot ser d'una altra manera, això.
Per exemple, aquestes característiques que tu dius, seria més ja pues, una mica de jugar amb la humitat, amb el forn, vull dir, és jugar amb aquestes dos paràmetres.
És a dir, que vol dir que un pastisser, a més de la cosa tan industrialitzada com ara està, suposo que la mecanització és terrible, oi? Suposo que té que ser molt ja avançada. També encara depèn del tipus de la manipulació que ell propi li dona al pa.
Això és evident, és evident, sí. O sigui, és molt evident, inclús el fet de tocar la massa ja et transferix una sèrie d'informacions. Si l'has de treballar d'una manera, si l'has de treballar d'una altra, perquè les farines, claro... Les farines ara venen... Nosaltres, per exemple, cada 15 dies canviem de farina. Cada 15 dies ens enfrontem amb una nova manera de produir, no molt canviant, però sí que, bueno, sobretot ara quan hi ha els canvis, empecen a arribar els blats nous, aquestes dades, doncs, abans era molt complicat. Per això es tenien que utilitzar més additius.
Ja.
Però ara no, perquè ara les farineres ja han incorporat les mescladores de farines... Sí. L'additiu de la farina ja és la mescla de farines, la mescla de blats.
Yeah.
Depèn de les collites, porten més proteïna, porten menys proteïna. Llavors, a la farinera, degut a les noves tecnologies, ja fan aquests equilibris. I al forner, si tu tens una bona farinera al darrere, ara no hi ha els problemes que hi havia fa 20 anys enrere.
Yeah. Santi, i la relació preu-qualitat del pa, la trobeu com a consumidor escaient?
Bueno, el consumidor és normal que sempre volem que tot sigui més barat, però hi ha una manipulació. Trobo que aquest senyor s'ha de guanyar la vida, ha de donar, això sí, qualitat, perquè jo això és el que li voldria preguntar al senyor Valdemar.
Pregunta, endavant.
Jo el que no puc acabar d'entendre, o sigui, partint de la base de que les coses, fer-les bé, costa el mateix que fer-les malament. Pot ser més malament que bé. Jo m'hi he trobat, per circumstàncies, que vas a comprovar, normalment amb una gran superfície, i, bueno, arribes a casa, és com si menges xicle. O sigui, és algo, jo estic convençut que agafes el pa, lo tires a la paret i se queden pegat. O sigui, no puc entendre com se pot vendre aquest pa. És que, bueno, i la gent li compra, com que està torradet, està tobet i tal, pues està boníssim. Allò és dinamita. Vamos, me dona la meva impressió. Clar, jo el voldria preguntar al senyor Valdemar, aquests pas com se manipulen? No hi ha... quin tipus de farina posen? Farina blanca o...?
No, el problema d'alguna manera és el que he comentat abans. Aquests pans, per suportar aquests processos de fabricació, necessiten molt de proteïna i molt gluten. Llavors això fa que... pues semblen xiclet. No sé si vosaltres, jo em recordo quan érem petits, que agafàvem 3 o 4 o 5 grans de glat, i els anàvem xafant, i fèiem un xiclet. Mm-hmm. Cap d'un rato quedava un xiclet a la boca. Allò és el gluten. Però llavors aquests pans porten molt gluten. Una anècdota curiosa és que al Regne Unit, que hi ha molta afició pel tema dels mixons, està prohibit tirar pa d'aquest de les grans superfícies, sí. Donar pa de menjar als mixons, perquè es veu que no poden digerir-lo. Llavors se'ls fa unes boles dintre de l'estómac i els troben morts als estanys i aquests llocs.
Però és que aquestes boles també es fan als humans.
Sí, llavors això costa, o sigui, aquell pa a l'hora de digerir-lo fa una espècie de... els midons del gluten no s'han acabat de desintegrar i fa una espècie de bola que l'estómac ha de treballar molt més per poder digerir.
Yeah. I referent, jo tinc un dubte, quan tu demanes, per exemple, un biquini, el típic pa anglès, molt de... Llavors, aquell pa me dona la impressió que és de menys qualitat. Per què?
Bueno, el pa anglès porta...
Té més gluten?
No, el pa anglès el que porta és greix.
Molt greix.
Sí, porta greix per una qüestió de textura i per una qüestió també de poder perllongar la seva vida, o sigui, vida que... amb una textura tova, que es pugui mantindre tou. Llavors porta greix, porta més greix.
Vale. Correcte. Sí, sí, sí.
També hi ha la relació entre la matèria prima, que és el productor d'aliments, que és el que en diem abans el pagès, oi? Nosaltres en diem productor d'aliments. Entre aquesta producció originària, agrícola, i el producte final, que és el pa, sigui el pa que sigui, allò desapareix aquella tipologia del producte primari quan ja és el pa fet, elaborat, passat per la indústria, hi ha molta diferència, és a dir, conserva les mateixes qualitats, aquest pa, que aquell producte primari, o no?
Bueno, és que això jo recordo quan era petit, que al forn, quan era molt petit, venien els pagesos,
sí.
I llavors allà hi havia un acord entre el molí i el forn, i el forn es pedia, a canvi de la farina del pagès, es pedia uns vales, que es diuen tiquets, i llavors la gent anava a comprar el pa. Clar, tot això ha desaparegut. Vull dir, ara hi ha els blats que nosaltres comprem, la relació amb el que seria la matèria prima d'aquí, i el pagès d'aquí, i el que es feia aquí, això ja ha desaparegut, perquè les farineres avui dia compren inclús a futurs... Compren... Espanya és deficitària en producció de blat. I Catalunya també. I més aquesta zona d'aquí. Si tu ara dones un tomb per aquí, per les hortes d'aquí.
És dir, la pregunta està, i ara, bé, perdona, però la pregunta està de que, és dir, que el nostre camp de producció és el port de Tarragona i el port de Marmant.
Sí, sí, sí. Per exemple, jo pregunto a la farinera els orígens dels blats.
Marmant sap que és a França, que és on hi ha el Garona, sí, que és on carreguen els camions.
Sí. Pues el blat ara, 80% del blat que es consumeix aquí a Catalunya, per exemple, el meu proveïdor, França, Romania, Bulgària, Suècia. Del 10 al 20% blat nacional. Això és el que hi ha avui.
I no es podria, dic jo, aquí potser és una utopia, perquè avui tot és una utopia, oi, Santi? De dir, no es podria fer unes línies de plantacions de sembradura de blats ja adequats a el que vostès demanden a la vostra indústria? Per què no es fa això? Perquè si no estarem perdent oportunitats. Estem perdent oportunitats, perquè podríem fer blats dirigits, derivats a les diferents produccions del pa, i serien uns blats pues, cotitzables, i blats, etcètera, etcètera. Vull dir, tindríem allò que se'n diria valor afegit, que és molt raro, això del valor afegit, és molt, una cosa estranya, oi? Però pues, tindríem un valor afegit. No podria ser així, això.
Bueno, hi ha alguna iniciativa, per exemple, que s'hauria d'integrar una mica. A Girona s'ha fet. A Girona han fet una farina de Girona. Llavors...
Sònia, perdona, Girona sempre. És terrible, eh? Girona sempre,
Sí.
Digui, si
no sé com va, perquè, clar, els companys d'allà, ara jo fa temps que no hi tinc relació, però aquí la vegada, les vegades que se n'ha parlat, perquè només se n'ha parlat, el problema és que això només ho poden fer farineres petites. Farineres grans tenen estructures de producció molt importants i llavors ells compren inclús a futurs. Vull dir, no compren, ara compren la collita de l'any que ve, per dir d'alguna manera, les produccions grans. Farineres petites tenen el problema de que més aviat seria la qualitat, perquè els blats que s'estan fent aquí, els blats de qualitat, d'alguna manera no hi ha una constant. Llavors hi ha moltes dependències de la climatologia, o sigui, per poder assegurar una producció regular i estable amb blats d'aquí, només blats d'aquí sol seria bastant complicat, jo crec.
Santi, el consumidor sap menjar avui, sap menjar bé?
Jo penso que sí. Sí, claro. Jo penso que el consumidor se menja bé. Sí, se menja bé. Cada vegada se menja més bé.
El cost de la cistella de la compra influeix en aquest saber menjar bé? O fixi que estic preguntant, saber menjar bé? No allò menjar bé perquè jo tinc...
Jo penso que es menja bé. A veure, sí que hi ha el hàndicap de que, claro, avui en dia pues, tothom treballa, el matrimoni treballen, quan arriben a casa pues, no poden fer el que feien abans pues, els que estaven a casa, pues, que, bueno, que preparaven el dinar, era la seva feina, que no s'ha mirat mai, com de dir, pues, la mestressa de casa no se li ha donat importància. La tenia total, tota. De vegades se treballa més estant a casa que estant fora. Però, bueno, no és agraïda aquesta feina. Clar, llavors, pues, preparaven el dinar, estaven tot el matí fent el dinar, i ara pues, han d'estar 10 minuts, perquè és que han d'arribar, dinar ràpid, posar-se els dos a la feina, si els crios venen a dinar a casa, pues, a córrer, vull dir, clar, no es pot... Jo penso que es dina bé, però, claro, no se li dona el temps necessari a la condimentació dels aliments. Me dona la impressió. Salvo el cap de setmana, i penso que, clar, és que no es pot evitar.
Jo entenc, senyor Valdemar, el que està dient el Santi ara, tot l'aspecte de bolleria, galetes, pastelleria, és una derivació d'un pa que acusa el pas del temps, com ell ha dit?
Derivació en quin sentit?
Derivació, doncs, de que és més còmode fer bolleria, fer, etcètera, altres coses, que no pas doncs, menjar pa o bé no fer una, podem dir, nutrició del pa, etcètera, etcètera. Vull dir.
Bueno, podríem... Sí,
amb una paraula, com s'ha derivat cap a aquesta banda? Bueno, més que tant, avui dia en moda, oi?
Més que rep la comoditat. I el que diu ell també, doncs la gent s'estima més parar. Nosaltres, per exemple, les nostres botigues de pa ja són un reflexe d'això, ja són cafeteries. Per què? Perquè la gent va allà a fer un cafè, un croissant i ja ha esmorzat. No s'ha d'entretindre a casa a fer l'entrepà i, bueno, i la tendència és aquesta. I en tema de cuina i gastronomia encara, doncs encara més. Vull dir, la gent no té temps.
Antes vostès, tot allò dels forns de pa, tota aquesta indústria panificable que hi ha actualment, cap on va?
Pues va pues cap a implementar. Van passar de ser forners a ser forners i pastelers. Ara som forners, pastelers i hostelers. I el futur serem forners, pastelers, hostelers i farem menjars.
Faran menjars.
Menjars.
Sí, menjars.
Bueno, jo, per exemple, ja no, perquè jo ja tinc una edat, però jo a la gent que vindrà darrere meu els diria, els coses van per aquí.
Plats preparats, clar.
Claro, els coses van per aquí, vull dir, heu d'empeçar a plantejar-vos que d'aquí 5-10 anys tindreu que vendre també, a més de la barra de pa, pues una mica d'escalivat, una mica de confitat, una mica de, pues no sé, el que sigui, el que convingui. O sigui, va cap a la cuina, eh?
Sí, que de fet els que ho fan pues, tenen molt èxit. Tenen molt èxit. Hi ha molta gent
bueno, i...
que ho necessita, perquè bueno, pues, hi ha molta gent que, bueno, pues, que estan sols,
yes,
que no tenen temps, pues, és molt còmode anar a buscar un menú a la botiga X, a més uns preus relativament molt bé, s'adapten molt bé al consumidor, se menja pues, més o menys bé, pues, bueno, pues,
la tendència, si no s'hi té res més. La tendència de la dona que s'ha incorporat al mercat de treball pues fa que pues realment pues la dona tampoc té temps per cuinar.
Avui, senyor Baldomar, els equips de forners, hi ha equips de persones preparades per poder assolir tots aquests reptes que vostè diu de la condimentació dintre de la indústria agroalimentària, alimentària, amb l'aspecte de pa?
Bueno,
panificables.
Vols dir si hi ha gent preparada,
sí,
Josep?
Sí.
Nosaltres som un sector que tenim una gran deficiència en la formació. O sigui, de gent no en trobes. Llavors, tens que assumir la formació que has de fer a les pròpies empreses. Llavors, això també té uns costos elevats.
No és tenim, a dir, hi ha una manca, no, Josep, no, de gent formada.
Sí, no tenim una estructura, una bona infraestructura de formació aquí en aquest país. S'està intentant, però països com a França, Alemanya, són punters. A França, per exemple, si vols ser un forner... necessita un títol. Hi ha una escola.
Ja n'hi ha aquí també, hi ha la formació professional.
Però no títol. Aquí surts de l'escola, de la formació que hi ha, per exemple, aquí a la Caparrella, i bueno, t'han ensenyat quatre nocions, i si vols ja pots empezar a treballar. A França això no està previst. A Alemanya tampoc. Necessites una formació, necessites passar unes proves, necessites ser autoritzat per fer aquesta feina.
Perquè davant del procés que vostè ens ha dit, que cap on va això, doncs necessita gent perquè sàpiguin el que fan, oi? Etcètera, oi?
Claro, claro.
I en l'aspecte de sanitat, Santi, amb la gran gamma de pans que hi ha, vull dir, ens podem fiar de que hi ha un control sanitari adequat?
Jo penso que sí.
A pesar d'aquells hàndicaps que abans ha comentat, bueno, tot això... Vull
sempre
dir, això
sempre hi ha excepcions.
Però vull dir, veus que hi ha una salut sanitària amb
jo,
això?
Jo penso que sí. Avui dia sí, avui hi ha molts bons professionals, aquí tenim un al nostre costat, i torno a recalcar-lo d'abans. Quan m'han preguntat lo del preu, el preu és molt relatiu. En aquesta vida el que no pot ser és bo, bonic i barat. No. O sigui, aquest senyor s'ha de guanyar la vida, nosaltres hem de menjar bé, si aquest senyor dona qualitat, la gent, noi, jo a mi me donen un pa que és bo, jo m'estimo més pagar 20 cèntims més amb un pa bo que deixar de pagar els 20 cèntims i menjar xicle. O sigui, és que ho tinc claríssim.
La qualitat ha de tenir un preu, això està clar,
no? La qualitat té un preu, és que és en tot. Busca el que vulguis. I en relació amb el que diu del tema de l'aprenentatge, però és que és deficitari en tots els sectors. Avui no hi ha aprenents. Aquest senyor deu tindre problemes si necessita un aprenent. La gent no ens volem sacrificar. Hi ha professions, hostaleria, el que és el tema de, dels panaders, tal. Vull dir, és més sacrificat. Vull dir, hem de treballar quan els altres gaudeixen de la festa i claro, això és una mica complicat. Clar, llavors, per això veus, per la majoria dels puestos, falta aprenent. I la gent, pues, com que no. El dissabte i diumenge han de fer festa i això de treballar la nit o treballar lo sacrificat que és lo d'ells, pues no. Però, bueno, ens hem d'assumir que hi ha metges, hi ha infermeres que treballen a la nit, aquests senyors, els taxistes, bueno, és que s'ha de treballar i a vegades no es pot elegir amb el que es treballa.
Senyor Domà, digui.
Josep, volies dir alguna
cosa? Jo volia apuntar també un altre factor. A part de la qualitat, parlem de la qualitat, però hi ha un altre factor molt important a l'hora de valorar també un producte local, un producte de proximitat, no? I és una mica el tema social, no? El tema de la redistribució de la riquesa, no? Claro, nosaltres, per exemple, fabriquem al voltant, jo diria, d'uns 1.000 quilos de farina cada dia. I nosaltres estem donant feina a 50 persones. I nosaltres crec que, per exemple, aquí a Balaguer, jo crec que tenim un 40% de quota de mercat. Només.
Un 40%?
40%. La resta, podríem dir que n'hi ha pues, un 10 o un 15 que seria pues, de forners de proximitat de la vora, però l'altre 50% és supermercats, grans superfícies, el que fan és recollir els diners i portar-se'ls cap a un altre lloc. Però aquí hi ha un factor, hi ha un valor afegit, que diríem, que és una redistribució local de la riquesa, d'alguna manera. I això és un valor en alça, també, que aporten els productes de proximitat, que realment pues, reestructura una mica l'equilibri econòmic de la Sony.
Però aquest 40% se refereix a l'empresa Inalva que vostè dirigeix.
Sí, nosaltres l'empresa, la nostra empresa, jo calculo que tenim una quota d'un 40% de la producció que fem. Però si nosaltres tinguéssim un 80%, estem parlant de que tenim una empresa amb 100 persones de Balaguer treballant. Ara, aquestes persones no hi són. Hi ha grans centres de producció a Barcelona, a València o on sigui, que treballa una o dues persones, perquè tot està automatitzat amb noves tecnologies, i fan pa per mig Espanya. Pues avui el fabricant més gran d'Espanya que hi ha de pa és Mercadona.
Yeah.
I la seva planta, pues, no sé, igual hi treballen 15 persones.
I a nivell europeu, aquestes cotes també hi són, a nivell europeu?
Bueno, estàvem parlant abans que, per exemple, a França, tenim dades de França, la producció industrial va créixer fins a un 20% del país.
La producció industrial.
Industrial, aquesta producció que parlo jo ara. Aquí a Espanya, jo crec que estem al voltant del 30% i encara no ha parat.
Ja. Yeah.
Va, continua creixent.
La producció de la gran indústria.
De la gran indústria, que es comercialitza a través de la gran distribució.
I això no es podria frenar, si es té que frenar, perquè suposo que el món té que ve de tot, oi? Tenim la base que té que ve de tot. Vull dir, no es podria frenar implantant o apoyant que el sector industrial o semi-industrial autòctono no marxi de les seves comarques?
Bueno, això només ho pot frenar, que és el que he parlat abans, hi ha una figura clau que és el consumidor. Consumidor, el que dèiem abans, jo crec que és la gran revolució pendent de la nostra societat.
Santi, perquè diuen els tiros, eh?
Sí, estic d'acord que el consumidor té molta força, si vol.
Digui, si vol, acabi.
Bueno, sí, jo penso que si hi ha una té que haver una transformació política els pròxims anys, al segle XXI, ja no vindrà a través dels mecanismes de la política, sinó que vindrà a través del consumidor. El consumidor conscient és el que votarà el que seran les polítiques del futur. Aglutinar això, crear aquesta massa crítica, doncs és una feina que entre tots hauríem de fer.
Santi,
però creus, perdona, Josep, que cada cop més el consumidor és crític o és més conscient de tot plegat?
Llavors aquí hi ha una altra problemàtica que és la que parlàvem abans.
El tenim madur aquest consumidor?
El consumidor té un gran problema.
Quin és?
El primer problema és la informació.
La informació d'ells abans, sí. La gran quantitat d'informació, no m'imagino?
La gran quantitat d'informació. I el segon problema és que estem vivint en una societat que els sociòlegs diuen que és una societat adolescent. És una societat que les grans tecnologies han fet de que, alguna manera, pues, el tema de la reflexió, el tema de l'estudi, tot això s'hagi dispersat una mica, perquè també hi ha interessos de la gran indústria en què el consumidor sigui un consumidor adolescent. Perquè un consumidor madur, no, un consumidor que reflexioni sobre el que necessita i el que no necessita, no interessa. El que interessa és un consumidor que reaccioni als estímuls i a les emocions. I tots sabem que l'adolescència és l'edat on més estem sensibilitzats amb aquestes sensacions, no? Llavors, això és l'enemic. O sigui, aquest és el problema que trobem a l'hora de fer aquesta feina de conscienciar, de fer aquesta feina d'aglutinar tota aquesta massa crítica i construir-la, no? Crear la figura del consumidor conscient.
Santi, què dius amb això?
Estic totalment d'acord. Jo, a vegades, quan he anat amb alguna gran superfície, però bueno, ara sempre vas a la gran superfície, a comprar, sí que observo el que diu ell, la gent més madura, més gran, observes que miren el producte, llegeixen el que hi ha, la caducitat. La gent jovent van corrent a tota pastilla, pam, pam, agafen, allí no es mira el general, no es llegeix els continguts del producte, de què està fabricat, com està fabricat. O sigui, és el que diu ell. I és que no, tothom anem accelerats. O sigui, aquí el problema és aquest. Però, clar, això és el que diu a llarg plaç, clar, el consumidor és el que paga i és el que mana. I això és com a les polítiques. Aquí el consumidor haurà de votar a la llarga. Clar, això costa. Aquesta generació potser ja no es veurà. Això seran pròximes generacions, però, bueno, s'ha de començar per baix a començar a mentalitzar el consumidor de que, bueno, que té força i l'ha de desenvolupar, aquesta força. Costarà més o costarà menys?
Per anar acabant ja, Sònia, perquè aquí es podríem estar bastant temps més i un temps molt bo, eficient i pràctic. Hi ha una qüestió que potser em deixa, és que hi ha les certificacions a les diferents tipologies de pans, així com hi ha els altres productes que hi ha la seva etiqueta que certifica de denominació d'origen, tal, etcètera, etcètera. I és amb això.
Sí, nosaltres en tenim dos, de certificacions. O sigui, tenim
blanques. Perquè vas a un lloc on venen pa i no veus cap certificació, no veus res. Vull dir, sí, no sé si els pans aneu pel vostre,
no,
vostre compte o què.
Nosaltres tenim la certificació d'IGP de pa de pagès català. Mm. I després tenim certificació del pa ecològic. Nosaltres també fem pa ecològic.
Sí, sí.
Llavors, bueno, aquestes certificadores pues, passen una vegada a l'any.
I la resta de pans que fan també...
No, però això també... ja són l'administració pública, amb les seues normes i tots els seus requisits i tota... Sí, sí.
Tenen aquestes certificacions.
Sí, però les bàsiques, o sigui, les importants són aquestes. O sigui, són aquestes privades, que són agrupacions de forners que han creat un producte i llavors han encomanat amb una auditora externa pues, que certifico que allò es fa d'aquella manera. I això ho tenim amb el pa de pagès català i ho tenim amb el pa ecològic.
I, Santi, quan vostès, els consumidors, van a un lloc a comprar pa, les veuen aquestes certificacions?
Bueno,
estan presents o no estan presents?
Jo no vaig a comprar massa, però bueno, si alguna vegada no m'hi he fixat. No sé si són o no hi són. No m'hi he fixat perquè bueno, realment sempre vas a buscar el que conec. Jo personalment, el que conec. Jo, per exemple, aquest senyor fa pans molt bons. Del xapata, bueno, en fi, el que sense gluten, el que deien, pa integral, tots són bons. Però, bueno, quan jo vaig directament al que he dit abans, al pa enfarinat, m'encanta. Per tant, ja vaig directament amb aquest. No, ja, és que m'he fixat si hi ha el detall que diu vostè i tal, però, bueno, jo aquest pa el trobo boníssim. Confio en la professionalitat d'aquest senyor, que és el que conec, i d'això me n'haig de fiar.
Sònia, factor confiança. Ha sortit el factor
important.
Confiança important.
Josep,
per acabar ja, si em permets...
Per mi és elemental la confiança.
Sí, sí. Permets, ho vaig dir ja per l'última qüestió, el senyor Baldomar, ell ha començat, acabarà el Santi, normal. Vull dir, quin futur té els pans, com sabeu, fent una síntesi des del seu punt de vista de professional, cap on anem, què hi ha amb això, etcètera.
Bueno, nosaltres anem una mica, jo parlo també una mica per a experiència pròpia, el que jo veig és que anem una mica cap a un model tipus francès. O sigui, a França hi ha una cultura del pa de fa molts anys i la gent, pues, d'alguna manera, això ho aprecia, i nosaltres anem cap aquí. De fet, nosaltres, per exemple, pues, el nostre mètode de fabricació és francès. Nosaltres vam copiar el sistema de França. Els francès treballen, pues, amb el tema de l'Event, que és una massa mare especial que fan ells i que necessita, pues, tota una sèrie de requeriments tècnics que nosaltres ja fa... pues, deu fer uns 8 anys que ja la fem anar.
El dir vosaltres, volen dir Innova.
No, i la nostra empresa, Innova, sí. Sí. I d'alguna manera és la tendència que s'està imposant. Vull dir, ara, d'alguna manera, jo crec que la tendència és cap al artesà, cap al pa de proximitat. Tots aquests valors són valors emergents i el pa i també hi va. I esperem de que, com a França, pues, per exemple, la gran indústria, quan tenia el 20% de la quota de mercat, ja el consumidor ha dit prou, ja no volem més, pues que aquí, pues, no el deixen passar del 30%, però de moment encara està creixent. Degut, pues, també, pues, el consumidor, pues, també problemes, potser d'economia ja, social, pues, que la gent tampoc no, a vegades no pot, vull dir, no, tampoc, a vegades vulguer també és no poguer, i bueno, però esperem que la tendència va cap aquí. La gent jove, pues, està una mica més educada amb això, que això també volia d'alguna manera dir, perquè jo crec que aquest col·legi, o sigui, aquesta pedagogia ha d'empeçar als col·legis i a les universitats. O sigui, si volem realment crear aquest consumidor crític, tindríem d'alguna manera que empezar a ensenyar ja al col·legi i a la universitat.
Jo afegiria que també caldria que els nostres productors d'aliments, els expagesos, també fessin la producció adequada ja per a aquests pans. Santi, com ho veus això ja per a finalitzar?
Bueno, jo penso que les administracions s'haurien, pues, d'involucrar també bastant en anar inculcant a la gent, jovent, als col·legis i tal, de que el pa és bo. O sigui, és que el pa no és dolent. El pa és el que ha dit ell. El pa engreix, no engreix. A veure, tot depèn de com mingis, les quantitats que mingis i com faiguis tu la teva manera de menjar. Claro, el que no pots fer és menjar una barra de pa, de quilo. Però és que el pa s'ha de menjar. Jo trobo que porta proteïnes, dona energia, és saludable, i més pels infants, els ha d'anar acostumant. Vamos, jo crec que és vital per començar a mentalitzar la gent. S'ha de ser des de baix, a la canalla. Però, claro, com que els pares ja no es menja pa, cada vegada es menja menys, clar, els xiquets fan el que veuen els pares. I el pa, és que ens han de mentalitzar, que penso jo que el pa és bo.
Doncs bé, deixem-ho aquí. Sònia, la ràdio és la ràdio, avui el temps és també el temps, i la Sònia és la Sònia, que és la que mana aquí. Llavors, doncs, esperem que aquesta introducció del consumidor hagi sigut positiva. Jo crec que ha sigut molt pràctica, crec que caldrà continuar-la, vostès mateixos ho diran, i gràcies a l'amic Josep Baldomar, ha estat explícit, ha estat molt valent, ha estat molt clar de lo que és aquest món del pa. No sé si ho hem lograt, però, en fi, també els diem de que els emplacem a la jornada del dia 17 d'octubre, on parlem d'alimentària amb tots els conceptes i amb totes les virtuts i defectes, i
oberta a tothom que vulgui,
això mateix, que vulgui venir. Per tant, moltes mercès. Gràcies, Sònia.
I gràcies a tu, Josep, i també gràcies al Santi Ramos i al Josep Baldrà, doncs, per haver participat en l'agrografia d'avui.
Pues endavant, doncs. Moltes gràcies.
Josep, donem pas ara a nosaltres a la gent.
Estupendo. Endavant.
Entrem ja en la recta final de l'agrografia d'aquest dilluns i ho fem recomanant-los diferents jornades tècniques que tindran lloc properament aquí al territori. Concretament, la primera jornada tècnica que els recomanem és una jornada sobre la fertilització del sòl i gestió de les dejeccions ramaderes que es fa aquest proper dimecres al municipi de Vallfogona de Balaguer. En aquesta sessió informativa s'abordaran els trets més rellevants de la nova normativa que és d'aplicació tant a ramaders com a agricultors. El decret 153/2020 2019, recordem, regula la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants nitrogenats, estableix mesures concretament dirigides a reduir i prevenir la contaminació a causa dels nitrats d'origen agrari. Es fa aquesta jornada, com dèiem, aquest dimecres a Vallfogona de Balaguer, concretament al terme municipal de Vallfogona, concretament a l'Escola Agrària d'aquest municipi, i la mateixa jornada repeteix aquest proper dia 26, és a dir, aquest dijous, a Bellcaire, i el dia 2 d'octubre a Algerri. L'altra jornada tècnica que el recomanem avui es fa aquí a la ciutat de Balaguer, concretament aquest dijous, i el seu títol és Sense marca personal no ets ningú. Vivim en un temps d'emprenedoria i d'oportunitats, però també de molta competència per tenir èxit en un projecte i destacar dins el gran marc d'opcions que hi ha actualment. Cal tenir una marca personal potent que et diferenciï de la competència. Com a exemple d'aquesta marca personal es visitaran dues empreses que han potenciat en el seu projecte aquest objectiu, concretament l'empresa Molí del Duc i l'empresa Cervesa La Noguera. Aquesta jornada tècnica, la part teòrica, es farà a la sala d'actes del Consell Comarcal de La Noguera, concretament aquest dijous de les 9 del matí a 2:15 del migdia. I els acabem recomanant una de les moltes jornades tècniques que se celebraran des de dijous i fins diumenge en el marc de la 65a Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida. La jornada que el recomanem en concret porta per títol Possibilitats de la separació sòlid-líquid i el compostatge en la gestió dels purins. Des del Departament d'Agricultura es fomenta i s'impulsa l'adopció de les millors pràctiques en fertilització i tractament de les dejeccions ramaderes, tot seguint les principals línies de treball que marca l'estratègia integral de gestió de les dejeccions i la fertilització. A través d'aquesta jornada es pretén fer un repàs d'aquests dos possibles tractaments, la separació sòlid-líquid i el compostatge. Es vol també donar a conèixer les principals característiques dels productes resultants i informar sobre com adaptar les aplicacions a les seves característiques. Aquesta jornada es farà concretament al Saló Segrià de la Fira de Lleida aquest proper dijous de les 4 de la tarda a les 6. I fetes aquestes recomanacions, posem ara sí el punt i final a l'agrografia d'avui aquí a Ràdio Balaguer. Com sempre ho fem amb música, avui amb la cançó Pa amb oli i sal dels Blaumut. Amb ella ens acomiadem fins d'aquí a 15 dies. Gràcies per la seva atenció i que acabin de passar tots una molt bona nit.
Un, dos...
És una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més. Un altre temps on parlarem amb altres déus. El meu secret subtitulat Camins d'arròs, camins de blat. Esperarem que baixi el sol i sota l'arbre parlarem del temps. Un vi elemental, un tros de vida artificial. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat la tarda